Bona tarda, ara són les dues del migdia. En les properes setmanes, el govern portarà debat amb les escoles i les famílies també si s'han de prohibir o no els telèfons mòbils a les classes dels centres escolars catalans. La mesura genera disparitat d'opinions, com passa en tot i com està bé que passi. El Departament d'Educació, però, ja ha avançat que la seva posició passa per regular el seu ús, no pas per prohibir els telèfons mòbils, i està bé que la postura vagi en aquesta línia si després volem que els alumnes acabin l'etapa escolar amb un mínim de competències digitals. Al final, l'escola no pot acabar aïllada del que passa fora de les seves quatre parets. El telèfon mòbil ja s'ha convertit en una extensió més del nostre cos i, per tant, ara cal que ensenyin els més petits a fer-lo servir amb consciència i també amb responsabilitat. Està demostrat que l'ús de la tecnologia a l'educació pot millorar certes modalitats d'aprenentatge, per què no apostar-hi, doncs? Seria absurd pensar que es pot prohibir el telèfon mòbil a algú, a un alumne, que ha nascut en un entorn completament tecnològic, els nadius digitals, que se'ls anomena, i, per cert, on a moltes llars ja se'ls educa així. El mòbil perquè el nen mengi, sí. El mòbil perquè el nen no molesti al restaurant, sí. Però el mòbil perquè el nen aprengui a l'escola, no.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Els mòbils a les aules, per tant, que serà el tema central en el programa d'avui, però també en desgranarem d'altres. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè avui continua el sínode dels bisbes a Roma, on recordem el papa Francesc ha cridat els presents a obrir l'església a tothom.
Per primera vegada les dones podran votar en aquest sínode i avui a Ràdio Estel ha pogut parlar amb una d'elles. La religiosa Txiskia Valladeres ha dit que és un pas molt important per l'església el fet que tothom pugui ser escoltat.
I atenció a aquesta notícia perquè els cantants de Catalunya ja es troben al 20% de la seva capacitat, és a dir, els mateixos nivells que tenien a la sequera de l'any 2008. Per tant, si no plou, l'ACA avisa que s'entrarà en fase d'emergència abans d'acabar aquest any.
Sí, com deies, ho ha assegurat avui l'Agència Catalana de l'Aigua, que també ha reconegut que la manca de pluges durant el mes de setembre, a excepció de les que van afectar les Terres de l'Ebre i la baixa probabilitat de noves precipitacions en les properes setmanes, conduiran a l'entrada en situació d'emergència el mes de desembre.
I el president del govern en funcions, Pedro Sánchez, ha admès per primera vegada negociacions per a la futura llei d'amnistia. El líder del PSOE i candidat també a la investidura ho ha dit des de Granada, on aquest dijous s'està celebrant la cimera europea.
I d'altra banda, des de Barcelona, Yolanda Díaz ha demanat al PSOE que s'accelerin les negociacions per arribar a un acord de govern com més aviat millor, i ha insistit que l'acord ha de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, seguint el camí iniciat a l'anterior legislatura. Ho ha dit després d'una reunió amb els sindicats.
I avui al bloc dels esports us explicarem que Robert Lewandowski no disputarà el partit contra el Granada i podria ser dubte també pel Clàssic. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. El davanter del Barça té una lesió més greu del que es creia. Té un esguinç al turmell esquerre que es perdrà segur el partit de diumenge i no està clar si podria disputar el del dia 28 d'octubre a Montjuïc contra el Madrid.
I el Barça de bàsquet debuta avui a l'Eurolliga, ho fa contra l'Efes d'Istanbul.
Rival complicat en aquest primer partit de la màxima competició europea per l'equip de Roger Grimau, que a 8:45 rep un dels favorits del títol al Palau Blaugrana.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans sapiguem quin temps ens espera per aquesta tarda. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica continua encapçalada per l'anticicló. Temps estable i assolellat aquesta tarda. Alguns núvols poc importants, núvols alts bàsicament, i també núvols una miqueta més desenvolupats cap a l'àrea del Pirineu, però sense cap conseqüència. No plourà avui, no ho farà tampoc de cara als propers dies. I a més, amb temperatures altes, màximes de 25 a 30 o 31 graus, les més altes cap a les comarques del Pla de Lleida i també interior de Tarragona. Temperatures anormalment altes, aquestes són entre 5 i 7 graus superiors a les normals per l'època de l'any. I si avui parlem de calor i d'aixafogó a la costa, demà encara pujaran més les temperatures i ho faran més de cara al cap de setmana, quan aquestes sobrepassaran fàcilment els 30, 31, 32 graus en molts punts de Catalunya, no només de les comarques del Pla de Lleida. Ara per ara sembla ser que a finals de la setmana que ve podríem tenir alguns ruixats, però d'augment a 5, 6, 7 dies vista, res no canviarà.
Gràcies, Jordi. A aquesta hora també un apunt sobre la xarxa de Rodalies, que registra retards un dia més. Avui li toca a la R3 i a la R4 per dues incidències. Una a l'estació de Sant Sadurní d'Anoia i l'altra també per una incidència a la infraestructura a l'estació de la Garriga. Dit això, amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció, comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Avui que fa just un mes que va començar el curs escolar a Catalunya, el debat sobre l'ús i la permissivitat dels telèfons mòbils dins les aules torna a estar sobre la taula, i tot perquè avui la Conselleria d'Educació ha dit que en les setmanes vinents es debatrà sobre si cal prohibir-los o no, si només, per tant, caldrà regular-los.
La Conselleria ha explicat que la idea és redactar un document de bases que inclourà preguntes relacionades amb l'eventual prohibició, i ha defensat que aquesta ha de ser una decisió consensuada amb els claustres i també les famílies. L'opinió de la Conselleria és que prohibir-los no solucionaria res i, per tant, es decanta per regular-ne l'ús si es vol mantenir la idea que cal ensenyar als alumnes competències digitals. Tot i això, el compromís és que si la majoria d'escoles i instituts aposten per la prohibició, el departament establirà el marc i la forma en què s'hauria de fer.
De fet, ja alguns dels centres escolars de Catalunya s'han avançat a aquesta decisió, la decisió que s'acabi prenent, i han optat per limitar o per prohibir directament l'ús dels telèfons mòbils a les classes.
Sí, és el cas, per exemple, dels tres instituts que hi ha a Cardedeu que han optat per prohibir l'ús dels mòbils a les aules. En el cas dels alumnes de primer i de segon d'ESO, el veto és total. En aquest centre, l'ús del mòbil ja estava restringit als espais comuns, com els passadissos, les pistes esportives o també els vestidors, i ara s'ha prohibit també a l'hora del pati. En canvi, en centres com l'escola FEDAC del barri de Sant Andreu de Barcelona, s'ha optat per regular el seu ús i els alumnes el poden fer servir només durant algunes estones, tenint en compte que els ensenyen també competències digitals.
Aquesta decisió que ha pres, per tant, l'escola FEDAC del barri de Sant Andreu de Barcelona va amb la línia del que estaria proposant el govern, i, per tant, avui en volem parlar amb el seu director, és en Jaume Fabró. Jaume, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, vosaltres heu optat, ja us heu avançat aquesta decisió que s'acabi prenent, heu optat per no prohibir el telèfon mòbil, per què?
Bueno, la nostra decisió no és nova d'ara. És una decisió que hem portat sempre des de fa anys, des que el mòbil existeix en funcionament amb els joves a l'escola. Llavors, el que hem fet sempre com a projecte educatiu és acompanyar amb la competència digital, i ens sembla que el nostre paper és acompanyar-los i, per tant, incloure-ho quan faci falta puntualment. El mòbil està regulat, no, els nens i les nenes i les joves no tenen damunt la taula, no fan servir l'hora del pati, però ni ara ni fa 10 anys, d'acord? I el que sí que tenim clar és aquest acompanyament amb la competència digital, que es fa amb el mòbil i es fa amb altres eines digitals que els nens i nenes i joves tenen a l'escola des que tenen la tercera primària.
Per tant, per fer-nos una idea, què és el que fan exactament a la vostra escola amb els mòbils als alumnes?
Mira, si ens focalitzem als alumnes de secundària, d'acord? Perquè a primària el mòbil és una eina que està acceptada i consensuada amb les famílies que està no d'ús, és a dir, no està prohibida. Si algun alumne de sisè en porta, doncs, òbviament, el posarà a la taquilla i no ha de sonar. I sempre amb coneixement del tutor o tutora per part de la família, que estem en aquest cas concret, excepcional. A secundària, doncs, la rutina és la mateixa. Arriben a l'escola, deixen el seu mòbil, en la seva taquilla personal, de tal manera, i són responsables del seu dispositiu. No som nosaltres que requisem mòbils i els teníem una caixa. Al contrari, és l'autoresponsabilitat i, per tant, la responsabilitat personal de cada jove. El mòbil a l'escola no el fan servir, tret de que puntualment, si hi ha alguna activitat que el tutor, la mestra, pel que sigui, consideren que pot ser útil, que complementa el seu dispositiu, el seu Chromebook, que tots els alumnes entenen, doncs els hi deixen utilitzar. O si han de fer potser alguna activitat concreta de programació, alguna eina de Pinventor, o l'altre dia, com va haver l'alerta genèrica d'emergència, doncs has de fer una activitat conjunta a l'aula, de dir què està passant, què és aquest avís, en aquest qüestionari, tota la competència digital des de la ciutadania. I quan passen coses, perquè òbviament passen coses, encara que el mòbil estigués prohibit a l'escola, els joves estan al carrer, fan coses, poden fer amenaces entre ells pels whatsapps, etc. Aquesta conflictivitat de convivència passa dins l'aula. I així igualment l'han d'acompanyar. Per tant, ja es fan xerrades, es fan tallers, i també amb les famílies. I no és una cosa d'ara. És a dir, juntament amb l'AFA de l'escola, és un tema que ens preocupa i ens ocupa, i s'han fet tallers i xerrades també perquè tots estiguem acompanyats, joves i famílies.
Clar, vosaltres comenteu que avui ja porteu anys amb aquest impulsant aquests canvis. Per tant, això, com s'ha notat pedagògicament i també psicològicament en els alumnes el fet de regular el mòbil?
Clar, això, per exemple, quan parlem amb ells, nosaltres tenim uns equips fars de participació d'alumnes, no? de lideratge, ells també ho verbalitzen. És a dir, si tinguéssim el mòbil al pati, estaríem tots mirant la pantalla. És a dir, aconseguir que ells tinguin aquesta consciència de dir, és que gràcies a això que el pati no el podem fer servir, que podem jugar a bàsquet, a futbol, a tenis taula, propostes de jocs de taula quan es posen jocs de taula, és a dir, aquestes alternatives lúdiques de secundària hi són i funcionen perquè no tenen la pantalla, i ho deixa, ho tenen clar. Si tinguessin accés directe, el tinguessin la motxilla, al calaix, pues aquest neguit, no?, de voler xequejar si tenen alguna alerta, algun avís, pues això, òbviament, genera una ansietat que fa que no estiguis concentrat. Per tant, el mòbil aïllat, una mica el que ens passa als adults, no? Els mòbils ens distreuen a tots, només als joves. Ells encara més, perquè aquesta capacitat d'autoregulació pues, encara l'estan formant. Per tant, ajudar-los a dir-los, vera, estem treballant, estem concentrats, ho separem i estem treballant. I ells tenen el dispositiu, tenen el Chromebook, algú dirà, però també es distreuen, sí, però tenim altres mecanismes, justament, de control, d'acompanyament, que si detectem que hi ha coses que interferències, doncs es bloqueja, es parla, s'acompanya, i es fa el treball que toca. És a dir, d'aquesta manera aconseguim que ells prenguin consciència, que també reconeguin els lladres dels temps que ens poden generar les eines digitals, ja siguin en pantalla mòbil o dispositiu Chromebook o PC, i perquè ens ha tocat viure el segle XXI, i per tant és una eina, existeix, i els hem d'acompanyar. Nosaltres fa molts anys que vam decidir que la prohibició no era el camí, sinó que era l'obligació educativa de fer l'acompanyament a joves i a famílies.
En Jaume Fabro, que és director de l'Escola FEDAC de Sant Andreu de Barcelona, aquí li agraïm que avui ens hagi acompanyat a l'Estel Migdia.
Moltes gràcies.
Estel Migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Gairebé 2:12. Avui a Roma, segona jornada del Sínode dels Bisbes. Recordem el primer, en el qual les dones tindran veu i vot. El papa ha cridat els presents a obrir l'església a tothom i una de les religioses presents en aquest sínode, Xisquia Valladares, ha afirmat que és un fet històric i que no s'ha de tenir por a parlar de temes com, per exemple, l'enfortiment del paper de la dona de l'església o també de la inclusió del col·lectiu LGTBI dins de l'església. La religiosa ho ha dit avui durant una entrevista aquest matí al programa La Caravana de Ràdio Estel.
Yo creo que estamos todos expectantes. Por lo menos hay una cosa que es seguro que cambiará y es que el signo de la, o sea, el proceso sinodal, el hecho de que todos seamos escuchados con libertad y que todos seamos tengamos un sitio en la iglesia, eso seguro que cambiará.
En aquest sínode, 54 dones estan convocades a la trobada, que avui aborda la seva segona jornada amb el divorci, el col·lectiu LGTBI i el paper dels laics com a temes que estaran sobre la taula.
Tornem a Catalunya, on les pluges no arriben, la sequera, per tant, que no es frena i els pantans ho continuen patint. Avui els embassaments de Catalunya ja estan al 20% de la seva capacitat, o el que és el mateix, estan als mateixos nivells que l'any 2008, durant l'última gran sequera que van patir el país. Això farà que, si no plou, s'entri en fase d'emergència abans d'acabar aquest any.
Així ho han assegurat avui des de l'Agència Catalana de l'Aigua, que han recordat que, a diferència de l'any 2008, la capacitat de reacció actual és molt més elevada, perquè en els darrers anys s'han construït dessaladores com la del Prat, i també perquè s'han impulsat mesures i també polítiques per reduir el consum d'aigua en tots els sectors. En tot, l'ACA ha reconegut que la manca de pluges durant el mes de setembre, excepció de les que van afectar les Terres de l'Ebre, i també la baixa probabilitat de noves precipitacions en les properes setmanes, conduiran a l'entrada en situació d'emergència el mes de desembre.
A tot això, aquest any 2023 ja va camí de convertir-se en el més calorós de tota la història. Aquest setembre passat s'han batut tots els rècords de calor a nivell mundial i això ha fet disparar la mitjana anual, ho ha alertat l'Observatori Copernicus de la Unió Europea.
Entre els mesos de gener i setembre, la temperatura a nivell global s'ha situat mig grau per sobre la mitjana entre els anys 1991 i 2020 i 1,4 graus per sobre la mitjana preindustrial i fins a 0,05 graus més respecte al mateix període del 2016, que és fins ara l'any de l'exercici que ostenta el rècord com a més calorós de tota la història. La forta calor també s'ha fet notar a la superfície del mar, on les temperatures han arribat fins als 21 graus.
I una de les conseqüències de tot això és que les ciutats es desplomen als arbres. Avui n'ha tornat a caure una a Barcelona, és el setè que cau en només dos mesos. Rams.
Sí, aquest cop ha passat al carrer Sant Antoni Maria Claret, al barri del Camp d'en Grassot. L'arbre s'ha trencat per la meitat i ha caigut damunt l'asfalt. Tot plegat ha quedat amb un ensurt perquè cap persona ha pres mal.
Més qüestions. El Departament d'Igualtat i Feminismes confien que totes les farmàcies catalanes s'acabin adherint al pla per subministrar de manera gratuïta productes menstruals a totes les dones de Catalunya.
El pla presentat fa 15 dies pel govern contempla que a partir del primer semestre de l'any que ve totes les dones puguin anar a les farmàcies catalanes a buscar productes d'higiene femenina reutilitzables, com ara copes menstruals. Com que la idea del govern és arribar a tota la població, la consellera d'Igualtat, Tània Verge, confia que les farmàcies hi col·laborin massivament. Verge ho ha dit en una entrevista al programa La Caravana de Ràdio Estel.
El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya compta que l'adhesió de les farmàcies serà plena, bàsicament. Potser no podem dir ara el 100%, la confiança és que sí, que siguin totes les del país o una proporció elevadíssima. Per tant, totes tindrem a prop una farmàcia segur, o més d'una, que tindrà aquesta acreditació per poder anar a recollir els productes.
I d'altra banda, la consellera ha parlat sobre el cas Rubiales, sobre el petó de l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol a la jugadora de la selecció Jennifer Hermoso. Verge considera que tot el soroll mediàtic al voltant del cas ha deixat clar què és i què no és el consentiment.
A tot això, avui hem conegut que 3 de cada 4 casos d'abusos sexuals infantils són comesos per l'entorn de la víctima. En concret, gairebé el 40% sempre són familiars i el 36% de l'entorn conegut. Ho conclou un informe fet públic per Save the Children.
La majoria de víctimes són nenes o noies adolescents i l'edat en què es concentren més casos són els 15 i els 16 anys. El 67% dels abusadors no tenien antecedents penals de cap tipus i gairebé el total no tenen antecedents relacionats amb la violència sexual.
Per cert, que a Cambrils han detingut un home per presumptament agredir sexualment a una noia.
L'arrestat hauria fet tocaments a la víctima quan es trobava a la zona de la llotja del municipi i ella mateixa va alertar el 112 per denunciar aquesta agressió. La jove va facilitar la descripció de l'acusat i més tard la policia local el va localitzar i detenir. Està previst que passi a disposició judicial a les pròximes hores.
I avui Volodymyr Zelensky, president d'Ucraïna, és a Espanya, concretament a Granada, on s'hi celebra la cimera de líders de la Unió Europea.
I en aquesta trobada, Zelensky ha demanat salvaguardar la unitat davant els intents de Rússia de dividir el continent. El president ucraïnès també ha demanat defenses aèries de cara a l'hivern per fer front als atacs russos. I per la seva banda, el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que aquests mesos ostenta la presidència de torn a Europa, ha refermat aquest dijous la voluntat de la Unió Europea per avançar en el procés d'adhesió d'Ucraïna.
Un president Sánchez que, paral·lelament a aquesta reunió, continua cercant suports per a la seva investidura. Avui, a l'arribada d'aquesta reunió, ha admès per primera vegada que s'està negociant l'amnistia, tot i que ha tornat a evitar un cop més pronunciar aquesta paraula.
Yo sé que esa es la pregunta que se hace. Incluso me dicen por qué no se refiere a ella directamente. Estamos negociando con los distintos grupos parlamentarios y cuando tengamos una posición concreta al respecto, después de reunirme con todos los grupos parlamentarios, fijaremos la posición del Partido Socialista Obrero Español.
Sánchez també ha recordat que els indults que va concedir la passada legislatura van ser una bona decisió que responia a l'interès general i ha insistit que actuarà en favor de la convivència i sempre dins del marc de la Constitució.
I a tot això, Yolanda Díaz exigeix al PSOE que acceleri les negociacions amb el seu partit per arribar com més aviat possible a un acord de govern. Ho ha dit després de reunir-se amb els sindicats catalans a la seu de Comissions Obreres. Seguint-ho en directe ja amb Pau Massí, connectant amb ell. Pau, bona tarda.
Bona tarda. Sí, la vicepresidenta en funcions insisteix que cal formar un nou govern progressista. Per això demana als socialistes que accelerin les converses sobre les negociacions amb els partits independentistes. Ha reclamat diàleg per resoldre el conflicte polític.
Como siempre hemos defendido, tenemos que buscar salidas democráticas a los conflictos que son políticos. Cuando los conflictos son políticos, la única herramienta que tenemos, como decimos siempre, es la política. La única herramienta que tenemos siempre es una, se llama diálogo. Diálogo, diálogo, diálogo. Y esto es exactamente lo que estamos haciendo con Cataluña.
Des dels sindicats, el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco, ha assegurat que l'amnistia és l'única via per solucionar el conflicte.
Que és necessari desbloquejar les conseqüències judicials que hi havia damunt de la taula després del procés de conflicte directe en l'any 2017 i que aquesta situació havia de tenir aquella formulació jurídica que emanés dels acords. Per tant, el diàleg polític és el protagonista en aquest moment de donar-li respostes a la ciutadania i solucions al país.
Sindicats i Dies han coincidit a l'hora de demanar que la nova legislatura serveixi per ampliar i millorar els drets laborals i socials guanyats en l'última legislatura.
Gràcies, Pau. I un apunt de servei per a tots aquells que viatgin amb l'Inserso, perquè ja hi ha data a partir del 26 d'octubre, és a dir, d'aquí just 3 setmanes, quan es posaran a la venda els viatges d'aquesta temporada.
Per enguany estan previstes gairebé 900.000 places, 70.000 més que l'any passat. Els pensionistes podran reservar el seu viatge per a destinacions de la costa peninsular, la costa insular o turisme d'escapada a través de la pàgina web turismosocial.com amb el seu DNI, clau d'acreditació, bé qualsevol de les agències de viatge autoritzades i només amb el DNI. Cal tenir en compte que enguany els preus han patit una pujada del 7,5% respecte a la temporada anterior i oscil·len entre els 124 i els 435 euros.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Obrim informació esportiva parlant que el jugador del Barça, Robert Lewandowski, no disputarà el partit de diumenge contra el Granada i es dubta també, Anna, pel clàssic del dia 28 d'octubre.
Sí, el polonès serà baixa pel fort cop que va rebre el turmell en el turmell esquerre en el partit d'ahir contra el Porto a la Champions, que va acabar amb victòria blaugrana per 0-1. Lewandowski s'ha sotmès aquest matí a noves proves mèdiques i pateix un esguinç al turmell. Per tant, el tècnic blaugrana Xavi Hernández se li suma una nova baixa juntament amb la de Pedri, que ha de tornar pel clàssic de finals d'octubre, igual que Rafinha, i també de De Jong, que està previst que estigui recuperat al mes de novembre. Sobre la victòria d'ahir a la Champions, n'ha parlat l'únic golejador de la nit, Ferran Torres, que diu que la màxima competició europea s'ha de patir.
Molt sofrida, crec que el rival ha jugat un molt bon partit, és veritat que a lo millor nosaltres no hem estat al millor nivell, però crec que hem donat un pas endavant perquè en la Champions també hi ha que saber sofrir.
I també n'ha parlat Xavi, que assegura que al Barça se li exigeix més que molts altres clubs.
Aquest és el club més difícil del món, perquè guanya 0-1 i estem veient el got mig buit. Això no passa a altres clubs. Això és la Champions, això és Europa, costa moltíssim. Venim d'on venim, patint. Ens ha costat molt guanyar fora de casa, a un camp gran, un camp difícil, ahir parlàvem. Guanyem i tot sembla poc.
La victòria d'ahir a Porto suposa que el Barça sigui líder en solitari del seu grup amb la totalitat dels punts després de la victòria al camp de l'equip a priori més complicat del grup, que és el Porto, i d'altra banda l'Atlètic de Madrid també se situa líder, en aquest cas del grup E, en guanyar per 3-2 al Feyenoord. Per cert, que aquest matí hem sabut que 6 aficionats de l'equip holandès han estat detinguts pels incidents que es van produir a la llotja VIP del Wanda Metropolitano, on diversos seguidors dels dos equips es van barallar, obligant a la policia a intervenir. I encara en clau Barça, avui hem sabut que la propera Assemblea General Ordinària del club se celebrarà el proper 21 d'octubre. Serà telemàtica i els punts claus de l'ordre del dia seran l'aprovació dels comptes i la ratificació de l'acord de patrocini amb Ambilight.
I a la segona divisió l'Espanyol és l'encarregat de tancar la novena jornada visitant el Cartagena, el cué de la categoria amb només 4 punts.
L'entrenador blanquiblau Luis García ha criticat el poc temps de recuperació que tenen els jugadors en els propers partits.
Me parece una auténtica locura, me parece que es algo que se lo tienen que hacer mirar, porque no puede ser cuando tú puedes disputar un partido de liga sábado o domingo sabiendo que hay jornada intersemanal, sino partido de copa, dejar 2 días de recuperación y 2 días de recuperación, a mí me parece, para quejarse.
Aquest partit es disputarà a 9:45 de la nit i una mica abans, a les 7, l'Andorra rep el Saragossa, 5è classificat i amb ganes de seguir a les posicions de play-off descents.
I també parlem de futbol femení, on avui juguen els dos equips catalans de primera divisió, el Barça i el Llevant Les Planes.
Són partits corresponents a la primera jornada de Lliga, que es van ajornar a causa de la vaga per part de les futbolistes. Pel que fa al Barça, les blaugrana quartes a la Lliga, amb un partit menys, rebran el València, en un partit que homenatjaran Alexia Putellas, amb motiu de els 400 partits oficials amb la samarreta del Barça. Aquest partit arrencarà a les 8 del vespre al Johan Cruyff i el Llevant Les Planes, per la seva banda, rep l'Sporting de Huelva mitja hora més tard, a 9:45, amb l'objectiu de continuar amb tots els punts al casiller. Ara mateix són 5è i reben el penúltim classificat.
I avui el Barça de bàsquet s'estrena a l'Eurolliga, rebent un rival exigent, com és el Efes Istanbul.
I, de fet, és el campió de la màxima competició europea en dos dels últims 3 anys, els de Roger Grimm Grimau inicien el seu debut després de la primera derrota a la Lliga contra el Madrid al Withing Center, que és l'actual campió d'Europa. En total, els blaugrana han guanyat 4 partits de 6 oficials i només n'han perdut 2. Aquestes són les declaracions del tècnic blaugrana Roger Grimau, conscient de la fragilitat de l'equip.
Jo crec que no m'han de dir res i sé perfectament a quin club estic i la història que té el club. O sigui, no cal que ningú em digui res. Evidentment, no sé, trobo que és tot com una voràgine molt gran la que està passant ara. Hi ha coses que em costen entendre perquè tot just acabem de començar. De fet, no l'Eurolliga ni l'hem començat.
Avui debutaran a l'Eurolliga Darío Brizuela, Joel Parra i Jabari Parker, fitxat aquest estiu, al costat de Billy Hernán Gómez. El partit arrencarà a 8:45 del vespre des del Palau Blaugrana i demà debutarà el Real Madrid a l'Eurolliga, també a 8:45 contra el Baskonia.
I encara en bàsquet, la penya no va poder començar amb victòria la seva participació a l'Eurocup.
L'equip de Carles Durant, de fet, va caure per un punt, 62-63, amb el Besiktas turc, amb un darrer quart que va tombar l'arrencada inicial dels verdinegres. Andrius, amb 10 punts, i Pau Ribas, amb 9 van ser els més destacats dels badalonins, que aquest dissabte viatgen a Palència, penúltim classificat. Qui sí que va fer els deures va ser el Gran Canària, que es va imposar a la pista de l'Aris Grec per 66-82.
I per cert, que ahir ens fèiem ressò també de la notícia que Espanya serà, juntament amb el Marroc i Portugal, el país que acollirà el Mundial de Futbol de l'any 2030. Doncs bé, avui s'ha sabut que el ministre d'Esports, Miquel Iceta, no en sabia res.
Sí, Iceta, de fet, ha admès que la notícia l'ha enganxat per sorpresa als micròfons de Televisió Espanyola.
Yo ayer tuve una llamada del presidente del gobierno que estaba eufórico, pero de repente me dice, oye, ¿y cómo es que me he tenido que enterar yo por los medios? Y dije, pues mira, presidente, como yo, porque esto estaba previsto para más adelante.
Pel que fa als partits, no han transcendit on es disputaran, perquè encara s'han de negociar, però se celebrarà a tots tres països, tot i que l'estat espanyol és qui portarà la veu cantant. Se sap que se'n disputaran al Nou Camp Nou i a l'Stagefront Stadium de l'Espanyol, però no on serà la final, tot i que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha assegurat que es farà al Santiago Bernabéu.
Hoy amanecemos con una nueva noticia para Madrid, muy buena, que la final del Mundial del 2030 va a tener nuestra región, nuestra capital, como escenario, Santiago Bernabéu, y creo que va a ser una gran oportunidad para que Madrid vuelva a sorprender al mundo por todo lo que ofrecemos a tantos ciudadanos de todos los rincones de España y de fuera.
I qui també hi ha dit la seva és el president espanyol Pedro Sánchez, que ha considerat que aquesta designació és un reconeixement de la feina feta.
Poder albergar junto con Portugal y con Marruecos nada más y nada menos que el Mundial de Fútbol en el año 2030, pues creo que añade un plus de reconocimiento europeo e internacional a las cosas que están sucediendo y cómo las estamos haciendo en España.
Per cert, que el 2030 se celebrarà el centenari del Mundial i per aquest motiu s'ha decidit que els partits inaugurals es disputin també a l'Uruguai, a l'Argentina i al Paraguai.
I acabem parlant de tennis perquè Carlos Alcaraz ja coneix el seu rival a la primera jornada del Masters 1000 de Xangai.
Serà el francès Grégoire Barrère, número 73 del rànquing ATP, i el partit es jugarà dissabte al matí. Alcaraz és un dels favorits a endur-se el trofeu.
Gràcies, Anna. Doncs amb aquesta notícia també ho han anat escoltant al llarg d'aquest matí. S'acomiada l'Anna dels esports en aquesta casa, així que també, Anna, des de l'Estel Migdia, gràcies i molta sort.
Moltes gràcies.
Estel Migdia.
Dos minutets per la informació cultural. Avui comença una nova edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, una edició que estarà marcada per la presència de cineastes com J. Bayona, que presenta La Sociedad de la Nieve.
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? ¿Quiénes fuimos a la montaña?
Justament, La Sociedad de la Nieve és la pel·lícula que l'Acadèmia de Cinema Espanyol ha escollit per representar Espanya als Òscars.
Sí, els altres plats forts d'aquesta edició són El Chico y la Garza, de Yorgos Lanthimos, i Pobres criatures, de Hideo Nakata. D'altra banda, algunes de les produccions presents en aquesta edició són la sèrie de Berto Romero, El Otro Lado, o el thriller sobrenatural de Tomás Peña, Romancero. També es presentarà la segona temporada de la sèrie d'HBO Max, 30 monedes, d'Àlex de la Iglesia, el nou film de Carlota Pareda, L'Ermita, o L'última noche de Sandra M, de Borja de la Vega.
I a banda del Festival de Cinema de Sitges, el que també comença avui a Manresa és una nova edició de la Fira Mediterrània, que s'inaugura avui, aquesta nit, amb el concert espectacle que han creat Maria Mezzota i Raúl Refri. Que ho diria morir. Checo tinc gana, checo comanda, ec un silencio d'ocinista, el ho diria,
l'ajuda del dramaturg Jordi Oriol, la cantant italiana Maria Mazzotta i un cor format per 13 veus ofereix un emocionant viatge per la tradició musical de la regió italiana de Pula. L'espectacle es podrà veure a partir de les 9 del vespre al Teatre Cursal. La Fira Mediterrània s'allargarà fins diumenge i ha programat enguany més de 80 actuacions.
Doncs amb el ritme, amb aquesta cançó de Maria Mazzotta, que avui, recordem, actua amb Raül Refri a la capital del Bages, a Manresa, amb una nova edició de la Fira Mediterrània. Nosaltres amb això acabem. Ens retrobem, ja ho saben, demà al punt de les dues, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem ara amb Mercè Raga i el Fabricació Pròpia. Bona tarda.